COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Hi ha dues maneres de veure o de viure l'eliminació del Barça i a Old Trafford. Una és que l'equip ha donat la cara en l'eliminatòria, que ha competit de tu a tu davant un dels equips més en forma d'Europa i que, com a mínim, acabes amb la sensació de que a poc va recuperant-te i que va retallant distància amb els equips de primera línia europea. I l'altra forma de veure-ho és que una vegada més t'han fet fora d'Europa i que ni tan sols t'ha donat per estar, no hi ha la Champions, no estàs ni entre els 16 equips millors de l'Europa League. Jo em situo més a prop de la primera forma de veure-ho. Crec que entre les debacles, entre els ridículs de les últimes temporades i el tornar a estar entre els aspirants a guanyar la Champions, s'ha de passar per un estadi intermedi que es pot assemblar bastant al que ha passat en aquesta eliminatòria. No es pot passar de 0 a 100 en una temporada. I aquest és una mica el debat avui. Ponderar l'eliminació. És evident que és una decepció, no s'ha seguir endavant a Europa, però hi ha atenuants, com la mala fortuna en el sorteig o que has hagut d'afrontar la tornada sense dues peces tan importants pel Barça com són Pedri i Gavi. Els més positivistes fins i tot diran que aquesta eliminació el que fa és apropar-te al gran objectiu de la temporada, que és la Lliga. De tot això en parlarem en els propers minuts. S'han sortejat, per cert, els vuitens de final de l'Europa League: Manchester United, Betis, Sevilla, Fenerbahce i Roma, Real Societat, són les eliminatòries amb presència espanyola. A la Lliga, el proper compromís el té el Barça diumenge a la tarda al camp de l'Almeria. Jugarà sabent què ha passat en el derbi madrileny de demà, que tenim Real Madrid-Atlètic de Madrid demà a 7:15. Tot això abans de que el Madrid i el Barça es vegin les cares dijous que ve en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. A l'Espanyol rebrà demà el Mallorca de Javier Aguirre, que està fent una gran temporada. Després escoltem Diego Martínez en la prèvia del partit Espanyol-Mallorca a les 2 del migdia. A la mateixa hora, però diumenge, tenim a Sant Mamés a l'Atlètic Club Girona. El Girona acaba de fer un festival a Montilivi davant l'Almeria, a veure si trasllada fora de casa també aquestes bones sensacions. En bàsquet, el Barça té partit d'Eurolliga avui al Palau. Barça-Mònaco, separats només per una victòria. A veure quina és la resposta dels Blaugrana després de caure als quarts de final de la Copa del Rei. I seguim pendents dels tests de Bahrein de Fórmula 1, sobretot de l'Aston Martin de Fernando Alonso, que ahir en la primera jornada de proves es va comportar força bé. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa, la parella habituals dels divendres, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si et conformes amb que l'equip hagi caigut dignament. Sí que us conformeu al 39%, no al 61%. En clau Espanyol, us preguntem o us demanem què farà l'equip demà contra el Mallorca. Creieu que guanya bé el 21%, que guanya justet la majoria, el 58%, que no guanya el 21%. I en clau Girona, la pregunta és la travessa de l'Atlètic Club Girona. Aposteu per la victòria local al 83%, per l'empat al 6%, per la victòria del Girona només l'11%. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Ahorra en las gasolineras de Carrefour. Solo los días 24, 25 y 26 de febrero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Como lo oyes, te ahorras más de 14 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
Eso. ¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
Cuando Rafael Varane lleva la bola, Rafael Varane la lleva para Bisaca, Bisaca con el esférico por la parte izquierda, pueden quedar a Koundé, está Rashford, Rashford, Koundé corner.
Uy, la que le ha hecho a Rashford.
Qué bueno Rashford. Vamos a ver si llega Alejandro Valde, cae al suelo, penalti.
De Bruno Fernández.
Rebaña Bruno Fernández, hace tres minutos que señaló penalti. Lewandowski, Levi. Ahí está jugando Frank Kessié. Pierde el control ahora. Lo recupera Sancho. Balón de Bruno Fernández. El tiro. Gol. El empate Fred. Se vuelve loco este hombre. Sube y baja las escaleras. El empate Fred. Con la derecha Fred. Tiro para Antoni. Se perdió a la derecha de la portería. Con la línea de fondo. No hay nadie para rematar. Afortunadamente.
Tiene tocada de alguien del Barça.
Arroba Fred de nuevo. Bruno Fernández. Balón para Garnacho. Tapan. El tiro de Fred. Antoni Gol. A ver si pasa.
Vale, al último segundo.
Lewandowski. Salvaron el animal. Final.
El Barça eliminado final. Ha hecho una buena primera parte, ha sido superior en la segunda. Se lo ha comido el Manchester United en dos chispazos y se vino abajo el Barça. El Barça eliminado, otro año será. Cayó en la Champions. Ha caído en la primera eliminatoria antes de los octavos en esta Europa League. Queda, como decía esa gente, ese entorno. El entorno que decía Johan Cruyff en Praga antes de ganar una Copa de Europa. Hablaba del entorno. Bueno, pues el entorno ve que el Barça eliminado. El Barça que se va a casa. Elena Condis.
Se tiraba al suelo Alejandro Valde. Daba puñetazos al césped. Desconsolado ahora recibe el abrazo de Varane. Tenía...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest Manchester United 2 Barça 1, un marcador que elimina el Barça de l'Europa League en la ronda prèvia als vuitens de final, quarta eliminació europea en dues temporades, en una mica més d'un any, dues en Champions i dues en Europa League, fracàs, decepció, això permetrà centrar-se en la Lliga, de tot això en parlem a partir d'ara.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el que fem d'entrada és posar sobre la taula algunes de les reflexions que van deixar els protagonistes ahir sobre la taula després del partit, començant amb l'entrenador, amb Xavi Hernández, que comenta els motius de l'eliminació. Fa aquest anàlisi del partit.
Crec que és més de mèrit nostre. Jo crec que la segona part ens ha faltat el joc per dins que hem tingut a la primera, no? Ens ha faltat aquesta calma, paciència. El gol del Fred ens fa molt mal. Per entrar a la segona part, doncs, teníem el partit dominat. Però bé, jo crec que en general, des del meu punt de vista, la segona part crec que ens falta una mica més de joc per dins, no? I sense posar excuses, però avui, si potser està el Pedri, està el Gavi, d'alguna manera, doncs, crec que la cosa hagués canviat a la segona part, no? A la primera hem estat molt bé. Ho hem interpretat molt bé, a la segona ens ha faltat aquest joc interior, no? Però bé, en general, que no podem estar orgullosos, però hem competit, s'ha donat la cara contra, crec que un senyor equip, i a partir d'aquí, doncs, una pena, perquè hem fet una primera part excel·lent, i ara, doncs, a centrar-nos en la Lliga i en la Copa.
Aquest era l'anàlisi que feia Xavi del partit. Xavi que reflexionava també sobre el que significa aquesta eliminació en el procés de reconstrucció de l'equip i en aquest camí cap a intentar estar entre els millors d'Europa.
Crec que l'any passat no ens donava per competir a cap competició europea. Aquest any hem demostrat que hem competit contra Bayern, a casa de Bayern de Múnich. Hem competit contra l'Inter, en molts moments hem sigut millors i hem competit aquesta eliminatòria contra el Manchester United, no? A partir d'aquí, doncs, l'any que ve millorar. L'any que ve tindrem una altra oportunitat per jugar, esperem que sigui la Champions, i millorar. Partíem l'any passat d'una base dolenta, aquest any s'ha competit contra tots els equips, però són equips grans. Al final, Bayern, Inter i Manchester avui són equips grans, que costa competir, però hem d'aprendre dels nostres errors i l'any que ve tornar-hi amb més força.
El Barça està una mica més a prop, però encara hi ha camí per córrer. I baixem a la gespa, el capità Busquets, dolgut per l'eliminació, però toca aixecar-se per afrontar els reptes que queden.
Está claro que queríamos seguir, que estamos cabreados, que debemos aspirar a todos los títulos, pero yo creo que el equipo es consciente de dónde viene y del proceso que hay y hacia dónde va, ¿no? Yo creo que estamos en el camino correcto, que estamos muy bien en Liga, que tenemos una semifinal de Copa del Rey, que en Europa quizás nos falta ese puntito, ¿no? Y nos cuesta un poquito más y tenemos que aprender a competir mejor, pero yo creo que hay que ser consciente de todo y hay que seguir y seguro que no le va a pasar factura a este equipo.
14 minuts per sobre de les 3 de la tarda. Tinc a l'Helena Condis, encara des de Manchester. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Hem escoltat a Xavi, hem escoltat a Busquets també i, bueno, una mica la sensació és aquesta, no? Una llàstima no poder progressar a l'Europa League, que arriba més endavant en aquesta competició, però l'equip com a mínim se'n va o va marxar de Manchester amb la sensació de que aquesta vegada sí havia competit de tu a tu amb un gran d'Europa.
Sí, a veure, el sentir és que és una decepció, el sentir del vestidor és que és una decepció perquè s'havien il·lusionat amb l'Europa League, tot i que és la segona divisió europea, però també tots coincideixen en que no és un fracàs perquè van competir, van donar la cara en l'eliminatòria, tant a l'anada com ahir a la tornada, malgrat que la segona part, quan el Manchester United va marcar el gol de l'empat i després el segon gol, no van poder reaccionar. No van poder posar la marxa més que si tenien els homes de Ten Hag, que tenen aquest ritme tan trepidant del futbol anglès que el Barça no va poder igualar. Ara el que et diuen és que estan centrats en la Lliga, que és la gran prioritat. De fet, quan van caure eliminats a la Champions, ja va ser el discurs oficial, començant pel primer, el primer que el va expressar va ser Laporta. Després també el va seguir Xavi i tenen dues competicions en joc, el títol domèstic, que estan a 8 punts del Madrid, i la setmana que ve la Copa del Rei, que encara motiva més perquè el rival a les semifinals és el Real Madrid i dijous toca un partit al Bernabéu.
Sí, aquestes són les sensacions a la plantilla i al club. Flotava una mica fins i tot a la prèvia del partit, que, en fi, si es queia d'una forma digna, que no era un drama, perquè la gran prioritat, com han expressat tots aquesta temporada, és la Lliga. A nivell esportiu, Helena, no va poder acabar el partit Araujo, es va retirar amb alguna molèstia, però no és res preocupant, no?
No, és una mica de fatiga, sobrecàrrega, l'adductor dret, que és la zona per la que va estar lesionat durant 3 mesos, va haver de passar pel quiròfan i ell mateix ens ho va explicar després del partit. De tant en tant li passa i Xavi va decidir substituir-lo per precaució perquè el dolor no anés a més, es provaran els entrenaments i estarà disponible en principi diumenge al Almeria. Una altra cosa és que jugui, podria descansar pensant en el clàssic de dijous que ve a Madrid, l'anada de semifinals de Copa del Rei.
Per tant, de cara a Almeria, l'únic futbolista que recupera Xavi és Gavi, que estava sancionat, podrà jugar el diumenge i continuaran de baixa Dembélé i Pedri, que aquests encara en tenen per uns dies.
Sí, Pedri en té gairebé per un mes i Dembélé em deien que unes 2-3 setmanes més, segur, no li treu ningú. Per tant, l'home que tornarà, l'home, el jove que tornarà és Gavi, el cor en potes, com va descriure el propi Xavi, que ahir va ser una baixa sensible a Old Trafford per aquesta sanció, perquè veurà la tercera targeta groga al Camp Nou i serà la gran novetat al mig del camp. Hi haurà alguna rotació, pensant en el desgast que venen arrossegant en aquests dos últims partits, però jo crec que poca. Sobretot en atac crec que sí que li donarà entrada a Ferran Torres, que ja va tenir minuts de la segona part, i diria que serà de la partida a Almeria.
Perfecte, Condis. Alguna cosa més des de Manchester abans d'agafar la via de tornada?
Que aquí estem amb l'Oliveros fent temps en aquest aeroport de Manchester, que la veritat ens havíem il·lusionat en seguir alguna ronda més a l'Europa League i avui, en comptes d'estar parlant de la crònica del partit i les sensacions, fer el sorteig amb tu i les reaccions del sorteig al creuament del Barça. De fet, al descans vaig poder parlar amb alguns membres de l'estaf tècnic de Xavi i em deien, doncs, quan Lewandowski havia marcat el gol, el 0-1 de penal, em deien, home, els creuaments que ens podrien tocar són bastant bons, són bastant positius, i ja ens havíem fet tots la idea de seguir vius, no?, en aquests vuitens de final de l'Europa League, però un any més no pot ser. La temporada que ve, ja ho deien Xavi, ho deien tots els jugadors, és un procés, estan en procés de creixement i s'ha de competir bé a la Lliga de Campions, a veure si és veritat.
Sí, el United tindrà un altre rival de la Lliga Espanyola, com hem dit abans, que serà el Betis. En fi, s'ha acabat passejar-se per Europa, ara centrar-se en la competició local. Condis, gràcies, tant a tu com a l'Oli, com al Sergi, bon viatge de tornada, eh?
Adéu, bona tarda.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 19, avui és d'aquells dies que toca bàsicament doncs, recollir opinions per ponderar aquesta eliminació del Barça. Com us deia, hi ha qui parla de fracàs, hi ha qui parla de decepció, de derrota digna, hi ha qui considera fins i tot que ara l'equip es podrà centrar en el que realment interessa aquest any, que és guanyar la Lliga. Reunim Consell de Savis Esports Cope, comencem escoltant l'opinió al voltant d'aquest tema des del diari Esport del Ferran Correas.
Crec que l'eliminació del Barça a l'Europa League a mans del Manchester United per mi no és un fracàs, però sí que és una decepció. Crec que no és un fracàs perquè el Barça va competir contra un molt bon equip, contra un equip que està lluitant per guanyar la Premier, que va tercer, que està a prop del City i de l'Arsenal, i perquè el Barça està en construcció i crec que això és positiu. Per això un fracàs no, decepció sí, perquè crec que el Barça, ja no parlo només de l'Europa League, el Barça està obligadíssim sobretot a passar a la primera fase de la Champions i això és el que no ha pogut fer en aquestes dues temporades. Per això la decepció és gran a Europa i també perquè et demostra que el Barça, amb el partit d'ahir et demostra que el Barça està creixent, que això li dona per la Lliga, on està fent un molt bon campionat, però que encara li falta a Europa. Per poder tornar a guanyar títols a Europa encara li falta. Per mi li falta sobretot qualitat en atac, desequilibri en atac. Si crec que el Barça té un bon porter, té una defensa molt fiable, la que ha trobat Xavi, que té un molt bon mig del camp, tot i que potser li falta algun recanvi perquè no es noti quan hi ha absències com les de Pedri i Gavi ahir, però davant sí que li falta. Si no hi és Lewandowski, i si Lewandowski no fa gols o no hi és Dembélé amb el seu desequilibri, hi ha molt poc desequilibri i es creen molt poques oportunitats. Ahir diria que només es creen dos o tres i un és un regal que se li fa a Sergi Roberto. Per tant, crec que l'equip està en creixent. Aquesta temporada serà bona si es guanya la Lliga i ja veurem la Copa, però que encara li queda un punt per poder competir a Europa i que això s'ha de solucionar, si es pot, en el proper mercat d'estiu.
Molt bé, parla de decepció, bàsicament el Ferran Correas i de que a l'equip li falta encara un punt a Europa, sobretot pólvora en atac. Escoltem ara des del Mundo Deportivo a Gavi Sanz.
Decepció, fracàs, doncs en té una mica de tot, jo crec. Decepció perquè el Barça va competir però no en va tenir prou per guanyar, perquè perdre amb dignitat no és suficient, perquè els menys habituals no van cobrir les baixes de Pedri, Gavi o Dembélé, perquè Ten Hag va guanyar a Xavi en qüestions tàctiques, perquè ens van dir que la plantilla d'ara és millor que la d'abans, perquè ens falta punts i només marquem de penal, i perquè la Lliga, el Barça no encaixa i es pensava que Europa seria igual i en fan dos per partit. I fracàs perquè també és un fracàs, perquè ens han eliminat dues vegades a Europa en una temporada i això no pot passar-li al Barça mai de la vida. Fracàs perquè des del 2015 hem anat caient a Europa una vegada i una altra, perquè tot en aquest temps no s'ha sabut com solucionar-ho i perquè després de moltes palanques d'invertir en fitxatges la imatge d'Europa està malmesa.
Doncs sí que parla de fracàs, el Gavi Sanz des de Mundo Deportivo, i escoltem també des de La Vanguardia el Juan Bautista Martínez.
L'eliminació del Barça davant el Manchester United a l'Europa League no pot considerar-se un pal superdur en quant a la imatge, pel que fa al resultat, pel que fa a la competitivitat, però sí que es pot dir que és un fracàs, perquè no arribar a vuitens de final de la segona competició europea vol dir que el Barça no està preparat encara per anar per Europa. I després del que l'equip, sobretot la directiva, va invertir a l'estiu en 158 milions en fitxatges, no passar de la fase de grups a la Champions i no passar cap ronda a l'Europa League no reforça precisament el projecte del Barça pel que fa a la seva voluntat d'estar a la primera línia mundial. Una altra cosa és valorar si l'equip o no està creixent, que l'equip està creixent amb les armes que té, amb les baixes que tenia ahir, les quals no deuen ser una excusa, perquè per ser un equip gran, si et falten tres jugadors, no pots dir que ja no pots competir, que ja no pots jugar, que ja no pots anar a un camp important a intentar guanyar. El que passa que el Barça va demostrar que encara li falta qualitat, li falta classe, li falta davanter sobretot en continuïtat i que generin perill i alternatives a la de Lewandowski, que l'home, amb l'edat que té, amb tot el que està jugant, i després del Mundial, doncs acumula bastant desgast, acumula una mica de lentitud a les cames i sempre farà gols, porta 25, però per posar-se a l'equip a l'esquena, desequilibrar i fer mal en camp d'un equip important, el Barça necessita quelcom més que Lewandowski per poder guanyar un partit. En aquest sentit, la baixa de Dembélé es va notar força perquè Rafinha està demostrant que de moment no val el que es va pagar per ell. Ara el Barça el que ha de fer és passar pàgines, entrar-se a la Lliga, entrar-se a la Copa, té moltes opcions de fer-se amb el campionat i amb això s'ha de dedicar, a guanyar la Lliga i a veure a l'estiu si té diners, si té capacitat de maniobra i si té encert en els fitxatges per reforçar l'equip, sobretot a la part del davant.
Doncs el Juan també parla de fracàs i coincideix bastant amb el Ferran Correas en que en aquest equip li falten coses, sobretot en atac. Gràcies al Juan, al Gavi i al Ferran per opinar Esports Cope. Pausa i seguim de seguida.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:25, el gran objectiu del Barça, ho era abans de caure eliminat a l'Europa League i ho continua sent, és guanyar la Lliga, i demà a la Lliga tenim el partit de la jornada. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que és el derbi madrileny entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, eh?
Sí, tenies tu curiositat per veure si el Negreira Gate afectava les enrodes de premsa d'Ancelotti i Simeone a la prèvia d'aquest derbi madrileny, i al final el que ha passat és que s'ha acabat barrejant-ho tot i ficant-ho tot a una mateixa coctelera. Per què? Per dos motius. El primer, Simeone ha parlat abans que Ancelotti i li han preguntat per l'àrbitre de demà, Gil Manzano. No té res a veure amb mi, però és l'àrbitre amb qui l'Atlético de Madrid té pitjors números fora de casa. A més, venim del derbi d'eliminatòria de Copa del Rei, on Simeone es va queixar amargament d'una jugada on Ceballos no va ser expulsat i al final va acabar passant ronda al Real Madrid cap a les semifinals. Simeone, preguntat per Gil Manzano. La primera part del tall et sonarà, Valllori, però la segona ja potser no tant.
Con Gil Manzano, un árbitro bárbaro. Seguramente que lo hará fenomenal. Porque para él también es una visión con todos estos movimientos que no nos quedan claros todavía.
¿A qué te refieres exactamente?
Es una pregunta cauciosa. Lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía. Que estamos esperando, obviamente, que todo sea fluido, que todo sea sano.
Viendo todo el foco que hay ahora mismo sobre Gil Manzano por el pasado, sobre el derbi anterior con el comunicado de Miguel Ángel y con lo del Barcelona, no sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
Buena pregunta, ¿eh? Sí.
Hem tret la pausa valorativa de Simeone, que era més llarga i portava el tall pràcticament als 50 segons de duració, eh? Però comencem parlant de Gil Manzano i acabem parlant del Negreira Gate i d'aquesta frase que ha deixat Simeone. Tot aquest soroll ens beneficia de cara al que pugui fer Gil Manzano demà a la gespa del Bernabéu. Havíem dit, Simeone abans que Ancelotti, torn per Carlo Ancelotti. Escolti, el senyor Simeone ha dit que tal, tal, tal. El tècnic italià s'ho ha pres amb una mica més de pausa.
A mi no, perquè confio que en este momento no hay corrupción ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano. La única cosa que no fallan, no tenemos que, si fallan, tenemos que aceptarlo, nada más. A veces nos enfadamos, a veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
posant sentit comú com gairebé sempre Ancelotti.
Sí, roda de premsa, això sí, molt de mirar-se al Malí, que moltes preguntes sobre Nacho després de la seva gran actuació contra el Liverpool, si Camavinga i Tchouaméni podrien jugar junts en un pivot 4-2-3-1, etc. I pràcticament cap intent per preguntar específicament pel cas Negreira-Gate. Això sí, hi havia una pregunta obligada per Carlo Ancelotti.
Ramos.
Ramos, Sergio Ramos i el seu adeu a la selecció espanyola després que hagués estat la selecció espanyola.
L'adeu que li ha dit De La Fuente.
Després que hagués estat la selecció espanyola i el seu seleccionador, Luis De La Fuente, qui hagi dit adeu a Ramos. Això perquè, sí. Escolta, estiguis com estiguis, no et convocaré. I la posterior reacció enfadat de la defensa de Camas. Preguntat Ancelotti per la qüestió, Ramos diu que el carnet d'identitat, l'edat, no hauria d'influir a l'hora de jugar o no jugar en un equip o en una selecció.
Tú tienes que evaluar, un entrenador tiene que evaluar lo que pasa en el campo cada día, en el entrenamiento, si el jugador está bien, si el jugador que tiene 38 o 17 pueda cumplir. Esto es nuestro trabajo. La edad, en lo bueno, en lo malo, nunca tiene que ser algo para tomar una decisión.
Que sàpigues, Batllori, que estic tremolant. Li han preguntat a Ancelotti per Vinícius, que mai es lesiona. I m'han recordat que li van preguntar a Xavi que Dembélé mai es lesionava abans que Dembélé tornés a lesionar-se.
Bueno, esperem que no es lesioni...
Ojo,
no li desitgem cap mal a ningú.
Ojo amb les semblances.
Mira, em va bé per buscar les novetats esportives al Real Madrid, que algun lesionat sí que hi ha. Arantxa Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
Bueno, el Madrid va afrontar el derbi con el subidón del 2-5 en Anfield, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que yo creo que no había mejor resultado o mejor partido para vivir este encuentro, que además va a ser muy importante para no perder la estela del Barcelona. Así que siempre llegar con una victoria histórica, pues seguramente que redundará en positivo en los jugadores que vayan a salir en el derbi mañana, pues con prácticamente la obligación de ganar para seguir luchando por el título de Liga junto al Barcelona.
Sí, eso sí, siguen las lesiones en el Madrid, ¿eh? Han caído Rodrigo, sí. Álava...
Sí, eso fue la cara negativa, ¿no?, del partido de Anfield. Todo no podía ser perfecto, siempre hay que poner algún borrón. Pues el problema que surgió del partido contra el Liverpool fueron precisamente esas dos lesiones, ¿no? La de Álava, que va a estar un mes de baja, así que no solo se va a perder este partido, sino que se va a perder, por ejemplo, el clásico de Copa contra el Barcelona, y yo creo que también se va a perder el clásico de la Liga. Pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando de ese problema que tiene en el bíceps femoral de su pierna derecha. En el caso de Rodrigo, tampoco va a estar mañana, tampoco va a estar contra el Barcelona en el partido de la Copa, aunque el periodo de baja que va a estar es más corto, son 10 días, así que, por ejemplo, para el clásico de la Liga, en principio sí podrá estar, igual que para el partido del Liverpool de la vuelta.
Sí, viene de jugar contra el Liverpool en Champions, tiene el jueves la eliminatoria de Copa contra el Barça en el Bernabéu, pero entiendo que mañana va a ir con todo Ancelotti, ¿no?
Sí, yo creo que Ancelotti va a introducir, a lo mejor alguna variación, pero creo que en este tramo importante, al final van a ser 16, 17 jugadores los que van a ir rotando, no muchos más los que van a entrar y que va a salir con todo. Por ejemplo, ha confirmado que Nacho va a ser titular en el lateral izquierdo, así que después del gran partido que hizo y viendo la baja que tiene el Real Madrid en defensa con Álava, va a ocupar ese lateral izquierdo como hizo cuando tuvo que salir a sustituir al austriaco. Yo creo que la defensa es bastante clara, va a ser con Carvajal, con Militao, con Rüdiger y con Nacho, Courtois a la portería, evidentemente, y donde empiezan a aparecer más dudas es en el centro del campo. Yo creo que en la única posición, de hecho, que hay dudas, porque arriba damos por hecho que van a jugar Valverde, Rodrigo y Vinicius, y en el centro del campo, Camavinga parece uno fijo, y luego hay algunas piezas que pueden ser susceptibles de ser cambiadas, ¿no? Jugará Tchouaméni, jugará Kroos, jugará Ceballos, jugará Modric, ¿no? Pues entre esos cuatro futbolistas que te he nombrado, tienen que salir dos. En cualquier caso, bueno, un once absolutamente pues de gala que podría hacerse, con otros jugadores esperando en el banquillo, y que yo creo que los que jueguen mañana, pues seguramente serán los que no salgan titular el próximo jueves contra el Barça.
Perfecto, estaremos muy pendientes, como siempre, de lo que pase mañana en el Bernabéu. Arantxa, gracias, un beso.
Un beso para vosotros.
Chao. De l'Atlètic de Madrid gira alguna cosa important.
Baixes confirmades de Paul, Reguilón i Kondogbia. Morata i Memphis estan ok, arriben al partit. 11 pràcticament decidit. sembla titular, que serà titular el Nano Barrios, i només queda un dubte. Oblak, Molina, Savic, Hermoso, Reinildo, Coque, Saúl, Barrios, Carrasco, Griezmann i un més. Simeone, demà, 425 partits consecutius a la Lliga Espanyola, batrà el rècord que tenia fins ara Miguel Muñoz.
De seguida el debat amb el Petón i el Toni Freixa.
El viaje soñado, la jubilación, el buen tiempo, un sueño reparador. Pasamos la vida esperando estar bien. En Creu Blanca disponemos de más de 200 profesionales y los mejores chequeos médicos para cuidar de tu salud. Entra en creublanca.es o llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo, nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Uf, com sona, eh? Quina música. És una Harley, el mite, la llegenda. Si conduir una Harley és el teu somni, el millor finançament adaptat a les teves necessitats, ja sigui per una de nova o una de segona mà, el trobaràs a Espacio Harley Davidson Barcelona. Està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona, on a més tens taller i trobaràs roba i complements Harley Davidson. No deixis per demà el que puguis conduir avui. Espacio Harley Davidson Barcelona està al carrer Joan Güell 207 de Barcelona. Consulta la pàgina web espaciohd.com. Vinga, aparquem la moto i obrim el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. I amb el Toni Freixa també. Bona tarda, Toni.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Molt bé. I tu què tal? Com estan els ànims? Que he vist a Twitter que tu sí feia servir la paraula fracàs, per catalogar l'eliminació del Barça.
No, però va ser una mica una reacció a determinats altaveus que sempre ens volen portar cap a un determinat camí, no? Quan acaba el partit i vaig començar a sentir hemos competido, y bueno, a ver, es que hemos dado la cara, hemos luchado. Oye, que somos el Barça, ¿eh?
Sí, pero como venías de lo que venías, de no competir, no, de no dar la cara, de no luchar en Europa, pues bueno.
No, pero ¿de dónde venías? O sea, el Barça es un club que tiene 124 años de historia, casi.
Sí, pero de los últimos 5 o 6 claro, o 7.
No, nunca en mi vida, pero ni en los peores años, de los años 80, nunca en mi vida el Barça, si caía en la Recopa y nos eliminaba el Metz. Esto nos ha pasado, sí. Hemos perdido en casa con el Metz 1-4.
Sí, sí. Yo estaba
allí. La gente estaba enfadadísima porque nos habían eliminado de la competición europea, porque aspirábamos a ganarla. El Barça siempre aspira a ganar todos los títulos. Entonces, este discurso tan buenista, tan de, bueno, paciencia, equipo en construcción, depende cómo nos vaya, ¿eh? Porque si ganamos un partido o cuatro seguidos, entonces ya en turnat, porque ya están aquí los buenos y somos capaces de darle la vuelta al club. Y si nos va mal, bueno, paciencia, porque hemos dado la cara y hemos competido. Oye, en el Barça, si pierdes una eliminatoria en 16avos de final después de que te han eliminado en fase de grupos de Champions, yo no sé encontrarle otro nombre que el de fracaso.
Vale. Petón, a ver qué dices.
Hombre, me gusta el espíritu de Tony. ¿Mm? Así se hacen los equipos más fuertes, equipos ganadores. En este caso yo creo que el Barça ha sido un Barça distinto y quizá de ahí la reflexión de Xavi. Es que las otras veces lo estaban barriendo.
Claro.
Y esta vez no ha sucedido así. El Barça no es peor que el Manchester United, lo ha demostrado en el campo y yo creo que con todo el equipo hubiera, seguramente, se hubiera dado una segunda parte distinta a la que se ve ayer. Pero entiendo muy bien lo de Toni y comparto ese espíritu porque es el que hace a los equipos grandes, claro que sí.
Sí. Claro, es que el tema, Toni, es que yo creo que al culé en general le molesta más que te elimine la Roma o la debacle de Liverpool o que una y otra vez te pase por encima el Bayern de Múnich o que te eche la Eintracht de Frankfurt de la Europa League. Pero lo de ayer, yo no lo compararía a esas otras debacles, por llamarles así, porque bueno, al final es verdad que te han echado en 16avos de la Europa League, pero te echa el United, que ahora mismo seguramente es uno de los mejores equipos de Europa. Y tú has estado, te ha faltado un poquito, pero has estado bastante cerca.
Yo lo veo distinto. El United es uno de los mejores equipos de Europa, como también lo eran los que acabas de mencionar, como el Liverpool y el Bayern de Múnich, por ejemplo. al United le estás ganando 0-1 en el descanso y Ten Hag cambia tres piezas, porque pone a Jadon Sancho en la izquierda, introduce a Anthony en la derecha, pone a Rashford en punta y Bruno Fernández más retrasado, y en la segunda parte, hasta que no se te han puesto ellos por delante en el marcador 2-1, no eres capaz ni de acercarte al área de De Gea. Entonces, oye, que ya digo que todo depende de dónde pongas el listón, pero yo creo que, igual que cuando hablamos de las bajas, ciertamente el Barça,
claro,
pues ir sin Pedri, Gavi, Dembélé, pero es que el Manchester United tampoco tiene a Eriksen, a Martial y a Greenwood, y seguramente si les eliminan no estarían llorando con las bajas, porque las bajas en una temporada las tienes, porque tienes sancionados, porque tienes lesionados, y al final, cuando te tienes que jugar los títulos, tienes que dar la cara. Para mí es cierto, si lo que me venís a decir, oye, que ayer el United no nos metió 4-0, vale, si es eso, pues estamos de acuerdo.
Sí, pero el nivel de las bajas, por ejemplo, Petón, que de las que habla Tony, a lo mejor es como si tú al United, si le quitas al Barça Dembélé, a Pedri y a Gavi, igual al United le tendrías que haber quitado a Bruno Fernández, a Casemiro y a Rashford, por decir algo, y estos estaban, y a lo mejor sí que es verdad que tenía más pólvora o más recambios ayer en el banquillo el United para cambiar dinámicas.
Hombre, yo creo que está metiendo en el saco de la crítica a todos, y está bien lo que dice Tony, es decir, a lo mejor el entrenador tenía, cuando cambian a tres muy definidos delante, porque retrasan a Bruno Fernández para que enlace, pero juega con tres delante de él, que es un 3-4-3 con mucho riesgo, pues a lo mejor podría el técnico, que está haciéndolo muy bien en la temporada, haber hecho algún movimiento de repliegue.
Me parece que hemos perdido a Petón, ¿eh? A ver, sí. Sí, creo que Petón, por donde iba Tony, es que igual Xavi tendría que haber cambiado algo atrás. Reaccionar antes atrás, ¿no? A lo mejor.
Bueno, o dominar el balón, ¿no?
Ya.
Al final, siempre ese ADN nuestro que nos dice que cuando tú tienes el balón, el rival no lo tiene. Y la primera parte un poco fue eso. El Barça consiguió que el United no se acercara a nuestra área a base de dominar el juego. Yo lo que digo es que al final compites para ganar, las eliminatorias pasa uno, y si quien pasa es el otro, el culé, salvo que, con todos mis respetos, sea del Martinén, pues el culé quiere ganar. Yo no entiendo este discurso de que, bueno, pero tranquilos, que estamos muy bien, cuando en otras épocas muy recientes, con otros entrenadores, que se ganaban ligas, copas, se llegaban a semifinales de Champions, se consideraba que la temporada había sido un fracaso. Entonces, el contraste me llamaba bastante la atención, sí.
Ok, hemos recuperado a Petón. Petón, decías.
Sí. No, estaba comentando que quizá un movimiento táctico desde el banquillo, fíjate que Xavi lo está haciendo fenomenal y es un entrenador que crece cada día. Pero ayer cuando Ten Hag le pone el 3-4-3 y da una orden automática, balones a la banda derecha para medir uno rápido, que era Anthony, con uno no tan rápido, que era cualquiera de los centrales menos Araujo, que iban por allí. Porque Valde jugaba muy arriba, ¿no? Muy adelantado.
Yeah.
Solo con ese movimiento, digo que en ocasiones conviene juntarse atrás, esperar para ganar partidos y para ser prácticos. En Europa eso te lo va a exigir. Mira, Madrid, el otro día, o sea, le estaban arrasando, y es verdad que le mete el Liverpool en el partido y seguramente en la siguiente ronda, el propio Liverpool. Pero es capaz de jugar de dos maneras. Yo creo que el Barça todavía no sabe muy bien jugar de dos maneras.
No. Bueno, oye, Petón, ¿y mañana en el derbi qué puede pasar? A ver.
Bueno, espero que el Madrid está bien. Yo creo que está mejorando. Le ha dado descanso a Modric, le ha dado descanso a Kroos, y eso les ayuda, porque los que no, justamente los que necesitaban jugar, como Camavinga y tal, mejoran con el juego, y los que necesitaban descansar, descansan y juegan mejor por el descanso. En todo caso, nos vamos a dejar frititos para el partido del jueves.
Ya, bueno, porque un desgaste, porque, ¿no? Un trabajo de desgaste ahí, ¿no?
Sí, sí, porque el partido va a ser competido, seguro. Sí. Estoy viendo que el Atleti va a jugar con mucho mediocampista. ¿Sí? Y con un solo punta que tampoco lo decía, que es Griezmann, ni Morata, ni ninguno más de los que pueden ser delanteros están en el once inicial. Por lo
ni
cual,
Memphis tampoco, no.
No, ni Memphis ni Correa, okay. No están. Memphis ha estado toda la semana tocado y en las alineaciones que estoy viendo coincide todo el mundo en que van a estar Griezmann y Llorente delante. Entonces, el cero estará mucho tiempo en el marcador del Bernabéu en los dos casilleros y vamos a ver si el Atleti, desgastando, es capaz de meter luego la fuerza, la velocidad adelante y hacerles daño.
Bueno, bueno, pues venga, va, vamos con la quiniela. Va, Toni, ¿qué te pongo ahí en ese derbi madrileño? A ver, ¿qué te pongo?
Va, un empate.
¿Un empate te va bien? Vale, te pongo la X. Petón, ¿qué pongo?
Voy a poner un 2.
Un 2, vale. Vale, pues ya está X2 en el partido del Bernabéu. Y luego tenemos Almería-Barça, solo dos partidos, el domingo por la tarde, Toni.
Un 2, hay que ganar, un porque es el objetivo de la temporada.
Sí, vale, un 2. ¿Y qué te pongo a ti, Petón?
Sí, un 2 también. Lo lamento por el míster, por Rubí, al que quiero
buen
mucho,
elemento, sí, gran
y
tipo.
Y por Gonzalo Melero y por algunos jugadores más que hay ahí, pero me parece que va a ganar el Barça.
Vale, ok, vale, pues a ver cómo se da todo. Petón, Toni, gracias por estar por Scope en Parlan, ¿eh?
Gracias,
una abrazada fuerte, acaba de ver. Seguim.
Adeu a Europa, ara la Lliga no es pot escapar. El Barça de sumar i continuar marxant cap al títol.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Almeria, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:45, anem amb la informació de l'Espanyol amb el Juan Arias. Bona tarda, Juan.
Què tal, Majori? Molt bona tarda.
Que l'Espanyol rep demà a les 2 del migdia a l'hora de dinar al Mallorca. Amb quines novetats?
Pues mira, Diego Martínez, el técnico perico, ha confirmado que son duda Calero, Rubén, José Luis Gómez, también arrastran problemas físicos Montes, Oliván y Brad Wade, pero parece que estos tres últimos estarán en el equipo titular. Habrá que esperar, por tanto, la evolución de todos en las próximas horas, aunque no se van a tomar riesgos con ninguno. El que es seguro que regresará al equipo es Cabrera, una vez cumplido el partido de sanción.
¿Qué dice el míster? ¿Qué ha hablado esta mañana? A ver.
El técnico ha dicho que el equipo siempre compite, que la mayoría de partidos muestran una buena línea, pero que a veces los detalles juegan en su contra. En este sentido, el mensaje es claro, hay que mejorar defensivamente sin que cuente tener la posesión. Y es que el Español es el segundo peor y más goleado en casa y solo le separan 2 puntos del descenso.
Me da exactamente igual, yo quiero ganar el partido. Mientras a mí tengamos los números ofensivos que tenemos, que son francamente buenos, para ganar partidos necesitamos mejorar defensivamente, como hicimos el otro día en muchas facetas. Me gusta que seamos camaleónicos, pero a mí sobre todo lo que me gusta es ganar 3 puntos. El debate de la posesión está más que superado, ¿no? No se correlaciona con el resultado.
Esa risa inicial era cuando le preguntaban si era el Español un equipo que tenía poca posesión y si el hecho de tenerla podría favorecer a ganar más partidos. El Mallorca, rival del Español, es octavo con 31 puntos, 7 más que el equipo blanquiazul, aunque fuera de la isla baja enteros, llega con toda la plantilla y a pesar de ello el técnico españolista ya sabe que le espera un rival muy complicado de superar.
Un equipo que defiende muy fuerte, que tenemos que estar preparados para un partido de alternancias en la manera de jugar. Ofensivamente arriba tiene jugadores de mucha potencia, balón parado muy fuerte, gente muy grande, alta y sobre todo pues quizás viene en el mejor momento de la temporada, ¿no? Por su estado de confianza, ¿no? De haber ganado los 2 últimos partidos en casa frente a rivales como Real Madrid y Villarreal. Un partido de máxima exigencia y un partido donde va a demandar lo mejor de nosotros.
El choque mañana, como comenta, hasta las 2 de la tarde en Cornellà-Prat. Se han vendido unas 5.000 entradas y te voy a dar un 11 que estaría compuesto por Pacheco en portería, Óscar Gil, Cabrera, Montes, Oliván, Vini, Grajera o Graguera, Darder, Suárez, Puado y Brad Wade.
Perfecto, així està l'Espanyol. Mirem ara el Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que juga també a les 2 del migdia, sí. Però en aquest cas diumenge a la Catedral, Sant Mamés.
Sí, amb l'assignatura pendent, no?, de guanyar lluny de Montilivi, ve de la victòria folgada davant l'Almeria, la gran golejada aquesta temporada fins al moment a primera, però també és cert que només ha guanyat un partit lluny del seu estadi. Sabem que tornarà Miguel Gutiérrez, després de sanció, però hem d'esperar, d'aquí no molt, 1:13, a partir de les 5 de la tarda sentirem Mitchell per saber més detalls de com està l'equip. I a tot això, avui, pas importantíssim pel futur del Girona. Ha presentat el Girona el projecte de ciutat esportiva, que tècnicament es diu City Football Academy, que es construirà a partir de ja del mes de setembre a Vilablareix, al Gironès. Són 27 hectàrees de terreny, es construiran unes 16, 17, 25 milions d'euros el cost de la construcció. No s'ha comentat el cost de l'adquisició dels terrenys de joc, amb el finançament dels diners del fons CBC. I hi hauran 7 camps de futbol. Parla Pere Guardiola, que és un dels màxims accionistes del Girona.
Avui d'aquí tenim el Mitchell i el Quique, gràcies a ells doncs es va fer realitat una de les grans prioritats, que era poder tornar a jugar a primera divisió, i de ben segur que això ens ajudarà encara a fer un pas encara més sòlid i més important de cara al futur i assolir els objectius que realment volem assolir, que no són uns altres que establir-nos a la primera divisió, generar jugadors de casa i que la gent se senti orgullosa de Girona, dels gironins i de nosaltres.
He comentat que es començarà a construir el setembre d'aquest 2023. S'espera que el primer equip ja treballi el gener de 2024 i que tota la ciutat esportiva, aquesta City Football Academy, estigui acabada el 2025. És a dir, a Montilivi es faran millores i continuarà jugant l'equip. La seu es traslladarà a Vilablareix i en breu s'obre una botiga oficial del Girona al centre de la ciutat, al centre de Girona.
Molt important perquè un club creixi, tenir una ciutat esportiva en condicions com la tindrà a un futur a curt termini al Girona. Deixem primera divisió, parlem de segona, Gil, que l'Andorra visita demà a un històric, el Racing de Santander.
A un quart de cinc de la tarda, partit de la jornada número 29, ara que l'Andorra es van recordar de guanyar a casa i guanyar, de fet, a la Lliga contra l'Sporting de Gijón, toca guanyar fora. No ho fan des del 28 de novembre. Per Eder Sarabia, el tècnic, no hi ha gaire diferències en l'Andorra quan juga a casa que quan juga fora.
Somos un equipo que creo que es bastante reconocible tanto en casa como fuera. No he notado en ningún partido fuera de casa de los últimos que el equipo haya bajado el nivel, que el rival le haya superado claramente durante muchas partes del partido, y siempre hemos estado cerca de poder ganarlos.
L'expedició andorrana que ha sortit avui divendres cap a la capital càntabra amb les baixes ja conegudes cròniques de Vilanova i Vilà.
Això a la segona divisió, i a la primera federació com es presenta la jornada? A veure.
Jornada número 25, que arrencarà demà a les 7 de la tarda, pel que fa als catalans, amb un Barça B Alcoyano al Johan Cruyff, partit accessible o assequible pels homes de Rafa Márquez, i que tindrà un atractiu diumenge a les 7 de la tarda a la Nova Creu Alta, on el Sabadell, que obre la zona de descens, rep un altre equip que està també en el pou de la classificació, la Unió Deportiva Logroñés. Venim a més de la rajada de Miqui Lladó després del desplaçament al camp del Eldense. Vol passar pàgina al tècnic Arlequinat i centrar-se en un partit que té caire de final.
Les declaracions, doncs, ja vaig disculpar-me en públic pel desencert, i és un tema tancat per mi, i la cua que, doncs, que encara porti l'acceptarem normalitat, però tema tancat. Però sí, és un partit molt important, no amb un caire de final, però sí que és un partit de casa que hem de guanyar-lo sí o sí.
3 punts separen el Cornellà del Osasuna B, diumenge a les 12, Osasuna B, Cornellà, i atenció, a un partit atractiu. 12 del migdia, nou estadi, Nàstic de Tarragona, amb l'obligació de tirar cap amunt, però el que visita el camp tarraconí és l'Eldense, partit que, per cert, explicarem al Tiempo de Juego, amb l'Eri Frade.
Sí, senyor, molt bé, que el Tiempo de Juego ara arrenca a les 12 del migdia els diumenges, amb molta presència, Gil, del futbol de la primera federació, i de moltes més coses, del que hi hagi.
Tot el que caigui en aquesta banda horària ho explicarem, el que passa és que a mi em tocarà explicar l'atletisme, suposo, el cap de setmana vinent, però bueno.
Tot està bé. 8 minuts i les 4, fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Paulo Futre.
Se cumplen 35 años.
Mañana justo.
Del debut en la temporada 87-88. Aquí
Paulo.
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
¿Te vienes? Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿A ti te pito alguna vez Enrique Negreira?
Enrique Negreira, yo creo que sí.
Sí, seguro.
Sí, seguro.
Seguro.
¿Sabes el pollo que hay, no, con Enrique Negreira?
Vaya.
Tienes en tu Twitter fijado, me dicen, vivo con miedo de resbalarme en el baño y que piten penalti a favor del Madrid. Siempre se ve en tu Twitter cuando abres, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Sis minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem de bàsquet, Albert, que torna a l'Eurolliga al Palau. Avui tenim Barça-Mònaco.
Sí, és un gran partit. Ara t'ho comento perquè és un enfrontament de la part alta de la classificació quan entrem a les 10 últimes jornades de la fase regular, però sobretot jo crec, Batllori, sempre important guanyar, sempre important mantenir la baraix perquè ja la primera volta amb el 63-69 va guanyar el Barça, un equip molt físic i rocós i complicat, però sobretot jo crec que l'interrogant és saber, després de la patacada a la Copa, de caure eliminat als quarts de final, quin Barça veurem. Coincideixo amb el tècnic, amb Jasikevičius, que si l'equip venia de bona dinàmica, la patacada, insistim, és important, però òbviament això no ha de tallar, no hauria de tallar la bona dinàmica del Barça. Avui, habitual sessió de tir en el dia de partit, a l'escenari de l'enfrontament al Palau Blaugrana, tots els jugadors disponibles, n'haurà de descartar 3, però no tenim jornada de Lliga Endesa, és a dir, que no fa falta que faci puzzles Jasikevičius. Anem a sentir el vestidor del Barça. Ve de caure la Copa per davant el Mónaco. Les últimes 10 jornades de l'Eurolliga, Nicolás Laprovítola.
Sabemos que todo sigue, que tenemos dos grandes objetivos por delante y todo empieza con esta semana, ¿no? Tenemos un rival muy importante, así que hay que mentalizarse otra vez y pensar en todo lo bueno que podemos conseguir para adelante.
És un duel directe, et deia, de la part alta de la classificació. Tercer, Barça, 16 victòries. Cinquè, Mònaco, amb 15. Només una menys. Entrem en aquesta fase important on el Barça ha d'intentar assegurar una d'aquestes quatre primeres posicions per tenir el factor pista al play-off previ a la final a 4, guanyar, mantenir la baraix. Anem a veure la resposta també del Palau Blaugrana. Atenció que no és horari habitual, que el Barça a casa saps que aquesta temporada juga 8:45, 15 minutets més tard. Mira, noi, avui 8:45, aquest Barça-Mónaco que també explicarem in situ al tiempo de juego de Cope.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Busquem ara com va aquesta segona jornada de test de Fórmula 1 al circuit de Bahrein amb el Carlos Miquel. Carlos, buenas tardes.
Hola, John. Buenas sensaciones de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, que han estado dominando buena parte de la mañana en los test de Bahrein. Primero y tercero han acabado esa jornada matutina. Después ha salido el ogro Verstappen, que les ha quitado de en medio. Pero las sensaciones son buenas. Ferrari es el equipo más cercano a Red Bull y Aston Martin tiene todos los visos de sorpresa. Los equipos rivales ya le ven como cuarto coche destacado e incluso amenazando a Mercedes. Los coches siguen rodando sin problemas de momento para Fernando Alonso. Sainz ya descansa pensando en mañana. Mañana por la tarde veremos a Carlos Sainz en el Ferrari en la jornada vespertina y también a la misma hora estará en pista Fernando Alonso. Por la mañana se subirá el probador de Aston Martin, señal de que lo tiene muy crudo Lance Stroll con esa fractura de muñeca para llegar a tiempo al Gran Premio de Bahrein. A ver qué tal va la cosa. De momento funcionan bien los españoles.
Gracias, Carlos. Acabarem amb waterpolo. Juan, jornada important pels equips catalans femenins a la Champions que busquen la Final Four.
Sí, de los tres equipos catalanes que juegan mañana la vuelta de los cuartos de final de la Champions y que aspiran a clasificarse a la final a 4, el Mediterrani lo tiene casi imposible después de perder 9-13 en casa ante el Dunay Baros. El Sabadell lo tiene muy cerca tras superar 15-10 al Roma y la incógnita es saber si el Mataró hará bueno el 9-11 de ventaja que se trajo de la piscina de Olympiacos, actual bicampeón de Europa. Dani Ballar, técnico del equipo del Maresma.
No podemos jugar con esa variable de los dos goles a favor. Eso es una variable que a falta de 3-4 minutos para acabar el partido veremos en qué situación nos encontramos, pero desde el inicio hay que sencillamente intentar ganar el partido desde el primer minuto. Estamos jugando al nivel suficiente para plantarle cara al actual bicampeón de Europa para llegar por segunda vez en la historia del club a semifinales de la Champions.
La final a 4 tiene muchos números de organizarse en Sabadell el 30 y el 31 de marzo, aunque nos confirman desde el club vallesano que se estudia un cambio de fecha.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Siempre vivió en el límite de lo prohibido.
Lo reconoces, ¿no? Sergio Ramos.
Es Ramos,
Sergio Ramos. No, estava pensant que si lo de Piqué i Shakira va acabar com...
Canta bé, com... canta bastant bé.
Seria com un barco perdido.
Sí.
Jo no gosaria dir ni que sí ni que no, però en tot cas, qui sap si hem perdut un internacional espanyol i hem guanyat...
Un cantaor.
Un cantaor, aspirant als Premis Grammy i aquestes coses. Los Grammy Latinos se los ha quedado Sevilla, ¿no? ¿Perdón? Una pròxima edició. Tinc entès, eh? Bueno, escolta, hem de donar una última hora, eh? I és una última hora seriosa i afecta el Negreira Gate, perquè el col·legiat Xavier Estrada Fernández s'ha querellat contra l'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, por presunta corrupció deportiva o fraude deportivo. És una querella a la que ha tingut accés a Europa Press i on consta que Negreira volia garantir un arbitratge favorable als interessos del Barça mentre era vicepresident del CTA d'Àrbitres. Al marge d'això, s'està parlant molt i molt de Wendy Renard, jugadora de la selecció francesa de futbol, que interromp el seu periple internacional per un tema mental, ja que hi està començant a veure semblances en el cas de Renard amb el cas de les 15 jugadores que encara no han tornat a la selecció de Jorge Vilda.
Gràcies, Gil.
Lo mejor en lo personal, Batllori.
Igualment. En clau Barça, et conformes amb que l'equip hagi caigut dignament a l'Europa League? No, com Toni Freixa, la majoria, el 61%. En clau espanyol, què farà demà l'equip contra el Mallorca? La majoria, el 59%. Creieu que guanya justet? En clau Girona, la travessa de l'Atlètic Club Girona, la majoria, 79%. Creieu que guanyarà l'Atlètic Club? Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, Esports COPE. Estem pendents de tot. Bon cap de setmana.